Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El ple municipal aborda aquest dilluns la declaració de les piscines del Parc Central, la Floresta i Vall d'Oreix com a refugis climàtics. D'aquesta manera, Sant Cugat es prepara per l'estiu i per fer front a les onades de calor, tot i que puguin haver-hi restriccions més exigents per fer front a la situació de sequera. A més, es formalitza l'adjudicació de la gestió i dinamització de la xarxa de centres culturals polivalents, que assumiran de nou gestió cultural i doble via, i que a partir de 2025 incorporarà el Teatre La Unió. El debat el portaran les mocions dels grups municipals que tracten propostes sobre el rebuig a les tarifes d'aigua, el finançament de les entitats locals i la posada en marxa d'un servei de vehicles elèctrics compartits, entre d'altres. El ple té lloc aquest dilluns a partir de les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Abans, a les 2, se celebrarà un ple extraordinari en el qual la síndica de Greuges presentarà el balanç de 2023. El concurs per determinar qui participa en el 43è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ja té data. Serà el 7 de juny quan es donarà a conèixer els 260 grups que formen part d'aquesta iniciativa. Des de l'organització, els Amics dels Veterans i la Regalèssia han explicat a Cugat Mèdia que enguany s'han rebut més de 700 inscripcions. És una xifra de rècord, ja que l'any passat es van registrar més de 500.000. L'escriptor i periodista Víctor Alexandre ha reivindicat la cultura, l'ecologisme, la bellesa, la llibertat i els animals en una nova edició del Bosc Literari, celebrat aquest diumenge a la Serreta. La jornada ha comptat amb lectura de poemes, reivindicacions d'aquest espai de Vall d'Oreix i el repàs dels plafons, on s'ha recollit fragments de l'obra d'Alexandre. És la 17a edició d'aquesta iniciativa, impulsada per l'Associació de Veïns de la Serreta. I en clau esportiva us expliquem que el futbolista santcugatenc del primer equip del Girona, David López, ha destacat en una entrevista a Cugat Mèdia que jugar a la Lliga de Campions és un somni fet realitat i ser el primer jugador de la ciutat en fer-ho serveix de reconeixement per tots aquells nois i noies que practiquen aquest esport a la ciutat. López ha fet un repàs de la temporada històrica amb el Girona, la seva sortida de l'Espanyol i sobre la trucada de Michel Vital per arribar al club gironí. Trobareu l'entrevista íntegra a 3bs.cugat.cat. També trobareu més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com esteu? Benvinguts aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, qui us parla un cop més, Jordi Caselles, i qui us acompanya en aquesta aventura radiofònica que hem batejat ja i que mencionem des de ja fa molt de temps, que és la Maroteca de la Ràdio. I per aquesta aventura radiofònica, doncs, també necessitem, com sempre, a l'Esteve Llop. Esteve, què tal, com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs, igual que tu, content d'estar compartint aquests minuts de ràdio amb la nostra audiència i fer allò que tant ens agrada, que és, doncs, parlar del nostre mitjà, recuperar antigues gravacions de ràdio i tornar-les a escoltar, perquè és que parlar està molt bé, però tornar a escoltar aquell àudio que fa tants anys vas escoltar, potser no aquell en concret, però sí aquell programa, aquell locutor, aquella sintonia, aquella emissora, aquells jingles, i per tant, doncs, sempre està bé tornar enrere per a repetir uns moments que difícilment es poden tornar a repetir, però gràcies a les gravacions, en part, sí que els podem tornar a reviure.
És així, recordem també el que moltes vegades hem dit, no?, que en el moment que ho escoltes et transportes, et teletransportes en aquell moment i automàticament et venen tots els records de què feies tu en aquella època, no? O sigui que és la màgia no només de sentir això, sinó que permetre't com reviure de nou tot el que t'envoltava en aquell moment.
Bé, si més no, el nostre cap ens permet fer aquest retrocés en el temps pràcticament de forma instantània. Evidentment que passa el mateix si veus una fotografia o veus un vídeo i d'una forma molt més explícita, no? Però jo crec que l'àudio té una cosa molt especial, i és això, que com que tu no veus, escoltes, i per tant sembla que estiguis tornant a viure allò. És una sensació, a mi almenys em passa molt, i jo que en aquests darrers mesos he estat digitalitzant totes les meves gravacions personals, en aquest cas, doncs, per exemple, m'ha fet moltíssima il·lusió escoltar la meva mare, que ens va deixar molt jove, amb 40 anys, enguany en farà 35 que ens va deixar. Doncs imagina tornar a escoltar gravacions que jo sí que recordava, però no amb molt detall. I per tant, doncs, poder tornar a escoltar aquestes gravacions, o les d'un amic meu també, que va morir molt jove, per exemple, doncs clar, això és una cosa extraordinària. I a més, d'una banda sí que recordes alguns passatges d'aquelles gravacions, però d'una altra banda no, perquè la memòria de vegades ens traïciona, i quan fa tants anys que no escoltes algun document, entre altres coses, perquè també ha fet respecte poder recuperar aquells documents, perquè, bé, doncs, és gent estimada, que ja no hi són fa molts anys, i, per tant, no sempre és el moment oportú, no?, per tornar a escoltar aquelles cintes, i quan ja estàs a punt, dius, va, ara ho escoltaré. Doncs fa moltíssima il·lusió, i això, doncs, recuperes algunes coses que en tenies una idea vaga, però que en el moment que les estàs escoltant de nou amb molta atenció, és que sembla ben bé que hi siguis allà. Si tu vas a la sala on vas fer aquella gravació, veus la cara d'aquella persona que t'està parlant, que ja no hi és. O sigui, és realment extraordinari.
El so et fa treballar més la ment, no? La fotografia és més visual, de seguida ho veus, però el so no veu res, només escoltes. I jo crec que aquest exercici mental és superior, et fa doncs això, no? Treballar-lo més i que el teu cap s'esforci més en recordar i en composar una imatge de tot allò que envoltava aquell àudio. I has dit una cosa també molt interessant, no?, que és estar preparat per sentir, doncs, la gravació, no?, perquè, doncs, tant tu com jo hem viscut la mort de la mare jove, amb diferències d'anys, no?, però sí que és veritat que tornar a escoltar o a veure certes fotografies, però en aquest cas estem parlant d'àudio, doncs sí que has d'estar també preparat per fer-ho. I aquí, doncs, a la Maroteca de la Ràdio, doncs, ens encanta compartir també aquests moments amb tota l'audiència.
Doncs vinga, va, comencem amb el primer detall del dia, que es tracta d'una falca d'una emissora local que no està massa lluny de les nostres localitats. Parlem d'Olesa, Olesa Ràdio, i anem a escoltar una falca del programa Music Time que presentava Rafa Martínez el 1996.
Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, prepara per repassar des d'Olesa Ràdio el panorama musical més actual i de sempre, durant dues hores dedicades a tu. Music Time, la música sona en majúscules. Olesa Ràdio, emissora municipal, 90.0.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, un so o un estil bastant semblant a Flash, no? Em podria semblar?
Sí. Bé, és que hi ha moltes coses que ens sonen a Flash, no? Però
sí, és una bona influència.
Una mica més forçada, no? I amb aquest eco que li han posat. Music. Has d'accentuar. Sí. Bueno, el que sempre diem, no?, que Flash va fer molta escola, no?, molta escola, i va tothom intentar imitar com sonava allò, perquè va ser totalment trencador. No estàvem acostumats a sentir aquest, diguem, nivell de falques i de contundència sonora, i moltes, doncs, es van apuntar al carro, es diu.
Molt bé, doncs, més àudios històrics, en aquest cas una veu que precisament ja no està entre nosaltres, n'hem parlat diverses vegades, Jordi Estadella, que l'any 2000, quan arrencava les emissions RAC1, parlava així del programa que sortiria en antena a partir d'aquells moments a la sintonia de RAC1.
No, això és mentida,
ja tocaria,
eh? No em veig gens en un despatx. Què esperes sentir? Mira, ara que estem celebrant aquesta inauguració de RAC1, me'n recordo que nosaltres vam posar en marxa la primera emissora amb FM estèreo de Catalunya.
Quan dius nosaltres?
Nosaltres, vull dir, un grup de gent, doncs Josep Maria Pallardó, Joan Comelles, etc., de Ràdio Joventut. Es deia RJ2, i aleshores va ser molt divertit, perquè aleshores no hi havia minicadenes, hi havia les cadenes amb uns components molt cars. I els receptors eren un dels components molt cars. En una setmana es van exaurir tots els components de receptors a Barcelona, perquè hi havia una llumeta vermella que s'encenia, que significava l'estèreo. I aquella il·lusió de posar en marxa una emissora, aquella il·lusió de donar música a Mestèrio, de fer entrevistes fins i tot a Mestèrio. Jo recordo que tenia un programa que es deia RJ2 Puntes, Telefonia, en el qual hi havia un Neumann i l'entrevistat parlava per un cantó i sortia per un canal, i jo parlava per l'altre i sortia per l'altre. Doncs tot això creava una sensació esplèndida. Nosaltres vam fer un recital, ara que parlàvem de la música catalana, vam fer un recital en directe a Mestèrio des de París, des del Teatre de la Ville amb el Lluís Llach. No sé, tota aquella il·lusió de fer coses noves, que suposo que són les mateixes que té RAC1, és el que a mi m'agradaria avui en dia trobar a la ràdio. Trobo que a la ràdio avui en dia li falta una certa il·lusió, que està una mica massa tecnificada, massa manada, massa dirigida, no? I m'agradaria que hi hagués una mica més de llibertat. Nosaltres en aquell moment ens expressàvem en castellà perquè tocava, i vosaltres us expressareu com a ràdio comercial també, com nosaltres en català. Però el que és més important a la ràdio és que no s'oblidi que és un mitjà de comunicació, no un mitjà d'informació. La informació és un element de la comunicació, però la comunicació és el que és bàsic, el que és important. Informació és donar l'hora, o informació és dir el títol d'un disc, però el fer sentir a la gent, el fer vibrar a la gent, això és el que li falta o li manca una miqueta a la ràdio d'avui. Una mica molt.
La Maroteca de la Ràdio.
Una gravació de fa 24 anys amb aquesta veu tan bonica del Jordi Estadella, que té més raó que un sant, i que jo em sumo al seu punt de vista. El mitjà de comunicació és el que explica coses, però el que les transmet d'una manera didàctica, amb valors, amb sentiment. No pas el que diu coses, no? De qualsevol manera. No sé si estaràs d'acord amb mi.
És cert, sí, està clar que el mitjà és el mitjà, però darrere d'aquest mitjà doncs té que haver-hi la persona que sàpiga transmetre adequadament el que vol dir, i sobretot un missatge també que l'audiència capti i s'hi enganxi, no? Jo crec que té la ràdio un punt de seducció també, al final, no? Has de seduir el teu oient de manera que vulgui continuar escoltant el que estàs dient.
Sí, una cosa important avui dia també, quan, per exemple, hi ha pauses publicitàries, perquè abans em dóna la sensació que et menjaves la pausa de qualsevol manera, no molestaves en canviar l'emissora, i en canvi ara, com que és tan ràpid tot i pots escoltar qualsevol contingut després, quan vulguis el podcast, i pots passar la publicitat ràpid, doncs potser això fa que anem saltant més i que estiguem fent més zapping, com ja fa molts anys que es fa a la televisió, i potser el zapping no fa tants anys que està a la ràdio convencional. Suposo que també, en aquest sentit, hi té a veure el fet que apareixessin les emissores amb presintonies digitals, i que, per tant, és molt fàcil passar d'una a l'altra en un moment, però quan només hi havia un dial que havies de moure manualment, doncs potser ja no et molestaves en canviar-lo, no?
Sí, està clar. Sí, va començar tot amb el zapping televisiu, no?, per saltar entre canals, però clar, ara saltem entre continguts. A més, les publicitats també, pensa que, bueno, el contingut ja està, no?, diguem, encapsulat per ser escoltat, les publicitats normalment van a l'inici. Ja no és, o sigui, a menys que no sigui una gravació d'un programa que estàs escoltant i que, per tant, és una gravació literal del que ha sortit en antena i, per tant, la publicitat ha sortit quan tocava sortir, moltes vegades, quan ja escoltes un tipus podcast, no, la publicitat te la posen al principi i després ja escoltes el podcast, no? Ha canviat una mica, no? Pots una mica triar. Però sí que això, que pots passar-ho. El que passa que, realment, quan estàs escoltant un programa, per exemple, en streaming, que és una gravació literal del que s'ha emès en antena, no sé si et resulta còmode, no?, després amb el dit desplaçar i dir, ai, ara m'he passat, ara ja estaven tornant a parlar.
Bé, jo et dic un truc, que és que, per exemple, sí, amb iTunes, si l'escoltes des de l'iPhone, està molt bé, perquè tens el símbol de tirar endavant, no sé si són 10 o 15 segons. De manera que tu fas unes quantes vegades així, i, home, com a mínim, 2 o 3 minuts, si és una pausa llarga de publicitat, els treus de sobre, no? Vull dir que és un tip, ja no se m'enfadin els anunciants, però, evidentment, això ho fa tothom.
Sí, sí, és així, clar, és així. Però imagina, no?, que si estàs al cotxe o estàs conduint, clar, dius, ara no puc, ara m'ho haig de sentir sí o sí.
Sí, sí, clar. Molt bé, doncs anem a més gravacions històriques, anem a una altra, en aquest cas, en una emissora que no existeix, en Ràdio Peninsular, n'hem parlat altres vegades, i amb una veu que també hem tingut l'ocasió de poder-la escoltar aquí a la Maroteca de la Ràdio. Fernando Rodríguez Madero, que en aquest cas parlava d'una festa de la ràdio que va tenir lloc a l'Hotel Ritz, i això passava l'any 1981.
Siempre experimentando el placer de conducir BMW. Casi casi con una hora con retraso, sí, con respecto al horario previsto, pero aquí está Roberto Alcaraz, ese gran hombre de la fantasía, ese gran hombre de la realidad. Y es que en Roberto Alcaraz concurren, entre otras virtudes, a niveles humanos, a niveles intelectuales, a niveles sociales, a niveles de amistad, a nivel de buena persona, en una palabra, concurren las circunstancias de que es un mago de la fantasía y a la vez un mago de la realidad. Un mago de la fantasía porque coge una piel, yo creo que hasta con una piel de plátano, Roberto Alcaraz sería capaz de hacer maravillas. Pero como no trabaja con piel de plátano, sino que trabaja con otro tipo de pieles, es justamente con esas pieles con las que hace locuras, hace diabluras. Pero Roberto Alcaraz, el gran peletero que ha paseado y que pasea y que espero pasee el pabellón de España por todo el mundo con una dignidad increíble y desusada, Roberto Alcaraz no está aquí para hablarnos de sus pieles. Tiempo habrá, Roberto, ¿no?
Y cuando llegue el frío.
Roberto Alcaraz está aquí porque es el alma mater de esa gran noche de la radio que va a tener lugar en el Hotel Ritz el próximo martes. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si hay una gran noche de la radio, si se pretende hacer un homenaje a la radio, ¿cómo es que los hombres de la radio no llevan la iniciativa? Esto es una pregunta que Roberto Alcaraz posiblemente nos pueda contestar. Yo creo que si Roberto volviera a nacer, es más que probable que fuese peletero, sin discusión, pero también sería hombre de radio.
En realidad la respuesta es sencilla, puesto que realmente amo la radio. La amo como amo otras muchísimas cosas. La radio para mí supone un medio importante, pero ya con independencia de lo que significa, para mí representa algo que me es vocacional. Indiscutiblemente, yo digo siempre cuando acudo a algún locutorio de cualquier emisora, casi repito siempre la misma frase, y es que envidio aquello que estáis haciendo. Realmente lo admiro, me gusta.
Pero ¿De qué forma admira Roberto Alcaraz a la radio? ¿O de qué forma, para entrar en tu terreno, de qué forma con una piel podrías hablar de radio?
En realidad, la moda en la que yo me siento inmerso significa como una exaltación. Para mí, cualquier cosa, cualquier acto, una dedicación es una vocación y, por lo tanto, lleva consigo siempre la consabida frase de que encarna a poesía. La radio es importante porque yo considero que si estuviera en ella, para mí sería importante y procuraría hacer importante aquello que llevase en las ondas. Y haría cualquier cosa que pudiera ser una influencia en el humano, en la gente. Me encantaría, si yo dispusiera de esa posibilidad, crear un programa que actuase de un modo directo, sobre todo en los adolescentes, en el mozo, en el muchacho. Luego, un programa para aquellos padres que ignoran muchísimas cosas y que considero que el medio, al igual que pudiera hacer televisión, tal vez de un modo menos importante, porque yo sí pienso, sí creo y estoy convencido de que la radio tiene tan solo el inconveniente de haber surgido antes que televisión. De lo contrario, hubiera sido mucho más aceptada, mucho más elogiada y, desde luego, más importante. La televisión alcanza unos niveles, unas cotas elevadas, pero que si analizamos, nunca el nivel que puede dar la radiodifusión.
Roberto Alcaraz, el gran peletero, está embarazado. Está embarazado de radio. Ha estado gestando durante muchos años y acaba de empezar a parir. Y lo último que ha parido ha sido pues esta gran noche de la radio. ¿Por qué, Roberto?
Bueno, ya que estamos hablando de... Me diré que he puesto en la paridora, para así responder a tu palabra. Esto fue una ilusión de las tantas que voy poco a poco realizando, porque sí soy un hombre que ama las ilusiones, un hombre que vivo con la ilusión puesta encima de mí. Y esto ha sido una de las cosas de mis ilusiones. Y todas aquellas que pienso e idealizo, procuro realizarlas. Esta es otra. Pero no puedo decir que la haya hecho yo. Yo no debo decir. Yo no soy quien realmente he llevado a cabo esta noche de la gran...
Bueno, cuidado, mira, no, dejémonos de falsas modestias. Tú eres el primero que ha lanzado la piedra y que no ha escondido la mano con respecto a esta gran noche de la radio. ¿Sí o no, Roberto?
Cierto, mira, aquí lo que...
Hoy leemos en Día de Barcelona una entrevista efectuada a Pablo Miró, presidente de los Amigos del Rich, sí, en donde se deja bien claro, se pone bien claro de manifiesto, bueno, que el padre y la madre de la criatura eres tú.
Bueno, en realidad la idea sí, pero claro, ahora me van a llamar a mí farsante algunos directores de emisora, algunos componentes de la radio, porque yo naturalmente nunca dije que esto hubiera sido una idea personal. Siempre he dicho que la idea parte de los Amigos del Rich, y ayer, fíjate, me descubren aquí en pleno programa... De que no, la verdad es esta, que lo había pensado yo, y... pero esto es fácil, pensar o imaginar una cosa así. Lo que no entiendo es cómo antes no se hubiera esto pensado. Un homenaje a los hombres y mujeres que hacen la radio es algo sabido de muy antiguo, algo sencillo. Vamos a ver.
La gran noche de la radio tendrá lugar el martes en el Hotel Rich. ¿Qué va a ser la gran noche de la radio?
Bueno, yo digo que la gran noche de la radio va a ser, primero de todo, la ilusión de muchos que estamos intentando llevar a cabo ese buen fin con buen fin. Ese festejo, vamos a decirle ese homenaje a vosotros. A vosotros, hombres y mujeres que hacéis la radio hoy. Pero sin olvidar aquel pretérito que fue maravilloso y que fue la causa de ese amor a la radio de muchos españoles. Yo considero, sinceramente, y es opinión que compartimos muchísimas personas, que a la radio se le debe todo. Sobre todo esa radio de antaño. De antaño era de hogaño, indiscutiblemente. Entonces, el homenaje será para vosotros, para ellos, para aquellos que hicieron la radio, para aquellos que incluso no estando, guardan en nuestro recuerdo la imagen de una voz, la voz, una historia, unos hechos. Y al decir una voz, yo me acuerdo de una voz maravillosa, como fuera, por ejemplo, de la voz de Dicenta, esa voz maravillosa. Uh-huh. Recuerdo también una voz entrequebrada y extraña, pero una voz importante, la de José Sospedra. Y ahora haría alegoría de recuerdos de voces y evocaría la voz de Fernando Forga, de Isidro Sola y de tantísimas voces.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
Roberto Alcaraz, entrevistat per Fernando Rodríguez Madero a Ràdio Peninsular, una gravació del 1981 que parlava d'una festa especial de la ràdio i un personatge que ni tu ni jo, Jordi, hem sigut capaços de saber qui era, perquè no. De Roberto Alcaraces n'hi han 30.000.
Doncs sí, i l'estem buscant i no hi ha manera. Bé, si finalment l'acabem trobant, doncs ho comentarem en alguna hemeroteca posterior.
I si hi ha algun oient que gentilment ens pugui informar, si és que ho sap, doncs 689-1074-83, 689-1074-83 o hemeroteca-radiosantcugat@gmail.com, hemeroteca-radiosantcugat@gmail.com.
M'he quedat amb un detall que deia al final, que mencionava altres veus de ràdio i ens ha mencionat a l'Isidro Sola.
Sí, en van parlar. Actor de doblatge, sí senyor. Molt bé, seguim amb més àudios històrics. Ara viatgem a l'any 2001 per escoltar una gravació de Ràdio 9, una emissora situada a Alacant, al 103.0 de la FM. I aquesta és una gravació que ens proporciona Mario Azañedo i que, com us dèiem, està datada de l'agost de l'any 2001. De fet, podríem parlar també dels mitjans públics que es tanquen i es tornen a obrir, però en aquest cas sí que parlem de la Ràdio 9 original.
Si piensas ir al teatro, a un concierto, un espectáculo,
si mi entrada va en caja, dígame.
Desde casa, desde el coche o desde el bar,
si mi entrada va en caja, dígame.
Llama al 902-55-67.
Si mi entrada va en caja, dígame.
Reservas cuando quieres, recoges cuando quieres. Llama al 902-55-77.
Más cómodo imposible.
La ràdio com a tu t'agrada.
Cultura, diversió, entrevistes, concursos i tota l'actualitat. Són els programes de Ràdio Nou. És la ràdio que t'agrada. Ràdio Nou, la vida en directe.
I quan passen 6 minuts de les 6 de la vesprada, nosaltres anem a reprendre la tercera hora de la Planta Nou. I com sempre, en la tercera hora reservem pues, coses d'interès de cara al cap de setmana. També la possibilitat de que vostè tinga el nostre concurs, 950-90-90. L'esperança de Segor té pendent, pues, aquest pernilet que va fantàstic, eh? Preguntetes, tres preguntetes correctament, i el pernil és de vostè. També tindrem a Josep Lozano per parlar-nos de qüestions de glamour. Ens parlarà també d'aixos complements, d'aixos elements que fan falta també per estar a la última en tendències de moda. I de cara a este cap de setmana, nosaltres volem fer-los una molt interessant recomanació, perquè des d'esta nit mateixa al Teatre Romà de Sagunt podem veure un plat fort de les propostes teatrals que podem disfrutar este estiu així a la Comunitat Valenciana, perquè podem gaudir amb Medea, una tragèdia d'Eurípides en una versió molt especial interpretada per una grandíssima actriu. Anem a parlar en concret d'esta proposta que tindrem a Sagunt Escena.
Una proposta, hem dit que la tragèdia d'Eurípides està...
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Estava pensant mentre escoltava ara amb aquesta última falca, aquest separador, que podríem un dia parlar de tics de la ràdio. I no sé si t'has percatat d'aquesta noia quan ha començat a parlar, que ha fet... Val, aquest tipus de... Com t'has de dir? Doncs sí, o directament ja començar, no? Home, un dia m'han ensenyat que això no quedava gaire bé.
Bé,
de fer
sí.
Aquest tipus d'afirmacions.
Bé, jo crec que és més aviat un tic telefònic, et diria jo.
Un tic
per...
telefònic.
No?
De fet, m'ho van ensenyar en àmbit telefònic.
Clar, clar, és que és allò de dir, t'estic escoltant, tu has de saber que t'estic escoltant, és a dir, no s'ha tallat la comunicació, no estic fora de cobertura, etc, i estic sentint el que dius, o no tinc res a afegir, no? Jo diria que aquest es pot traduir d'aquesta manera, suposo.
Sí, però queda millor dir sí. Sí, correcte.
Sí, però el també el sí, això... sí, 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 és molt mecànic.
Anar canviant, sí, però...
Et pots fer, ahà,
ahà, això... Bé, tenim bé. Tot on, eh?
Sí,
tot
jo crec que molt radiofònic no és, eh? Jo ho veig més aviat telefònic i potser el que pugui arribar a fer això... Bé, és com... Perdona, però ara estava pensant també. Acabar les frases amb un no, que això ho fa molt la exalcaldessa de Barcelona, per exemple, Ada Colau.
Sí, no?
És el tot acaba amb no. Dius, no, què vols dir, que no o que sí?
O sigui, que sí, tens? No?
És un no
clar,
positiu.
Clar, perquè així, no?
Exacte.
No. Sí, no?
És un no positiu.
Bé, no positiu.
Curiós,
o,
també.
Oi, l'oi, que és molt més català, oi.
Aquest, home, em sembla més nostrat, sí. Té més sentit. Molt bé, ja que parlem de nostrat, va, proposo anar a Ràdio Rubí, l'emissora on tu vas començar i que va ser la meva segona emissora en aquest cas, i anem a escoltar un programa del qual ja hem parlat en altres ocasions, que es diu La vida en ràdio, o es deia, millor dit, que ja fa alguns anys que vam poder gaudir en la sintonia de Ràdio Rubí. Anem en concret a l'emissió del dia 3 d'octubre del 2014, un dia en el qual es va convidar, com diverses vegades s'havia fet en aquest espai, a Jordi Margarit, l'actual president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya. Doncs Jordi Margarit, com sempre, moltes coses interessants a explicar com a primer director que va ser de Ràdio Rubí.
Jo he hagut de marxar de Ràdio Rubí. Jo encara seria a Ràdio Rubí, probablement. Ara les coses m'han anat sortosament bé i m'ho he currat i la gent doncs m'ha ajudat qui m'havia d'ajudar i hem fet un camí, una via, no? Ara va haver-hi un moment que jo vaig haver de marxar d'aquesta casa i no per voluntat pròpia. Per què? Doncs bé, en la màxima autoritat local d'aquell moment, l'any 86-87, no recordo exactament, doncs això se li hauria de preguntar amb ell, no? Però bé, va haver-hi una no entesa del meu posicionament personal en aquell moment, i es va decidir doncs que jo havia d'abandonar la ràdio. Sortosament també de seguida vaig trobar un altre lloc per anar a treballar, però és molt probable que per pròpia iniciativa jo encara estaria aquí. És a dir, que jo recordo que l'endemà havia de començar en l'altra emissora de ràdio a 40 quilòmetres d'aquí, o 45 o 50, és a dir, que no fàcil no m'ho va posar ningú, i jo aquí encara estava inaugurant aquest local. És a dir, sí, jo senyor, vaig aguantar com a director fins un diumenge, i el dilluns agafava un cotxe, m'anava cap a Blanes, cap a Ràdio Marina de Blanes, i abans de marxar recordo que vaig fer una volteta per aquí a la Casa Rosada, i amb molta emoció, perquè havien estat uns anys molt, molt forts, me'n vaig anar cap a Blanes a treballar. Tret d'aquest moment, i d'alguna altra pel·lícula a l'entorn sempre de les incidències polítiques quan estava a Catalunya Ràdio en el gabinet de direcció de Catalunya Ràdio, tret d'aquests dos moments, quan ha sigut l'hora de parlar per micròfon, no he tingut mai cap tipus de problema, ni la ràdio pública ni la ràdio privada. M'han deixat fer el que he volgut, i resulta que, doncs, que me n'he sortit bé, no?
A mi m'agradaria que m'expliquéssiu, bueno, que ens expliquéssiu a tots una mica, doncs, com va sorgir o com es va iniciar tot aquest moviment de les emissores municipals?
Au, Jordi.
Tot parteix en la primera festa major. Jo vaig ser regidor en el primer Ajuntament Democràtic després del franquisme, que hi havia a la meva vila, llavors era Vila, a Rubí. Vaig formar part del consistori. I per allò que deia dels micròfons i aquestes coses, resulta que al cap de poc, coi, de cap d'un mes i mig, hi ha una primera festa major. I què ens plantejàvem a aquesta festa major? Ens plantejàvem moltes coses, una renovació total, que molts d'aquells aspectes que es van vigents a les festes majors actuals, sobretot la de sortir al carrer, l'ocupar el carrer, aquestes coses, no? I vam pensar. Escolta'm, i per què no fas una sonorització de la illa on hi havia dos o tres escenaris, un darrere l'altre, fins a arribar a la plaça de l'estació de Rubí? Per què no es fa una sonorització? Què vol dir una sonorització? Es posen altaveus, aquells trompetetes, eh? Sí. Doncs aquelles trompetetes en tota aquesta illa de vianants, actualment illa de vianants, fins a la plaça de l'estació, perquè permanentment hi hagués una ambientació musical, però que també es anessin explicant les activitats, i fos un programa parlat de les activitats que es havien fet o que s'anaven a fer. I al mateix temps vam incorporar amb periodistes locals, recordo el Josep Ferrer Domingo, que des d'un punt de sonorització que hi havia a la plaça del Domènec, a la plaça de l'estació, des d'allà amb una tenda de campanya, hi havia els amplificadors que donaven aire o so a tota aquesta illa de vianants, i allà el Josep Ferrer Domingo feia les cròniques que després sortien també a la Rubricat o a les revistes locals d'aquell moment, o revista local, i feia la crítica de les actuacions, de les intervencions, dels actes que hi havia hagut el dia abans. Naixia Ràdio Rubí. De fet, naixia la comunicació amb àudio a la població. Després de molts i molts i molts anys que no hi havia pogut ser, hi havia... Al mateix temps que el periodista, doncs, feia les seves reflexions sobre el que hi havia, el locutor que estava allà de guàrdia anava explicant el que sigui, hi havia recollides també intervencions de gent, sobretot de nanos, que havien participat a les activitats infantils. Allà va néixer Ràdio Rubí.
Ara que començaran les emissions regulars el 20 de novembre, té nassos també, eh?
Bueno, això...
On no trien?
Això són... Estem parlant de Sant Pere de l'any 1979. Sí, sí, sí. Estem parlant d'un 29 de juny de l'any 1979.
Aquesta és la data que, a més, es reivindica com a tal.
És la primera emissora municipal del país. Una emissora municipal no s'ha de la tasca social que fan a la població. Per tant, sigui com a ona hercianà, sigui penjada a les ones o no sigui penjada a les ones, això no compta. Per mi no compta, i aquest és un criteri. Sí que és veritat que aquella persona que va fer físicament una emissoreta de ràdio, capsa de sabates, que va començar a emetre primer a Arenys de Mar i després a Rubí, va ser el mateix fabricant. Per això es considera equivocadament, erròniament, falsament, falsejadament, que Ràdio Arenys de Mar és la primera emissora municipal. No és veritat. La primera emissora
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Què tal, com esteu? Benvinguts aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, qui us parla un cop més, Jordi Casellas, i qui us acompanya en aquesta aventura radiofònica que hem batejat ja i que mencionem des de ja fa molt de temps, que és la Maroteca de la Ràdio. I per aquesta aventura radiofònica, doncs, també necessitem, com sempre, a l'Esteve Llop. Esteve, què tal, com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs, igual que tu, content d'estar compartint aquests minuts de ràdio amb la nostra audiència i fer allò que tant ens agrada, que és, doncs, parlar del nostre mitjà, recuperar antigues gravacions de ràdio i tornar-les a escoltar, perquè és que parlar està molt bé, però tornar a escoltar aquell àudio que fa tants anys vas escoltar, potser no aquell en concret, però sí aquell programa, aquell locutor, aquella sintonia, aquella emissora, aquells jingles, i per tant, doncs, sempre està bé tornar enrere per a repetir uns moments que difícilment es poden tornar a repetir, però gràcies a les gravacions, en part, sí que els podem tornar a reviure.
És així, i recordem també el que moltes vegades hem dit, no?, que en el moment que ho escoltes et transportes, et teletransportes en aquell moment i automàticament et venen tots els records de què feies tu en aquella època, no? O sigui que és la màgia no només de sentir això, sinó que permetre't com reviure de nou tot el que t'envoltava en aquell moment.
Bé, si més no, el nostre cap ens permet fer aquest retrocés en el temps pràcticament de forma instantània. Evidentment que passa el mateix si veus una fotografia o veus un vídeo i d'una forma molt més explícita, no? Però jo crec que l'àudio té una cosa molt especial i és això, que com que tu no veus, escoltes i per tant sembla que estiguis tornant a viure allò. És una sensació, a mi almenys em passa molt, i jo que en aquests darrers mesos fa la ràdio vaig conèixer molta gent, entre els quals tu, per exemple, i ets un bon amic, i tinc encara uns quants amics més d'aquella època, d'aquella emissora, i sempre que hi vaig, doncs, igual que deia el Jordi, doncs torna les portes i pots anar allà quan vulguis, però no amb molt detall, ja no compten més amb mi, i això sí que és una cosa que sap molt de greu, no? I com dic, és l'única vegada que m'ha passat, i mira que he estat en altres mitjans locals i he marxat quan jo he volgut.
D'una banda, sí que recordes alguns...
Són coses que poden passar, no?
Ara estava inevitablement pensant en l'Antoni Bassas i aquell comiat, no? Salvant les diferències i les distàncies i tot plegat, però a fi al cap venia a ser el mateix, un tema polític.
Bé, doncs, gent estimada.
Clar, llavors tu menges el coco de vegades pensant, he fet alguna cosa malament?
Clar.
M'he equivocat amb alguna cosa?
Què era aquella frase, no? La política ho embruta tot.
Ara ho escoltaré, doncs fa moltíssima il·lusió.
La política o els interessos, també, deixo anar aquesta paraula per aquí. Qüestions de poder, no ho sé. En fi.
Sí, 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 servei, sí, sí. Des del punt de vista del radiofonista, ell simplement vol fer un servei al públic i que sigui escoltat, però després hi ha altres interessos que van per sobre.
Bé, doncs ja que parlem de Ràdio Rubí, de l'època en la qual jo feliçment vaig estar col·laborant en aquesta emissora municipal, doncs anem a una gravació històrica meva, amb la meva veu, de Ràdio Rubí. Anem al març de l'any 1997 amb un reportatge que feia amb el Cisco i la Carla, que parlava de la multipropietat. Anem a Ràdio Rubí, març de 1997.
Qui més que menys ha rebut a casa alguna vegada cartes proclamant que el qui la rep li ha tocat un apartament. Sovint aquesta publicitat és enganyosa, però hem constatat que els rubinencs no cauen fàcilment en aquest parany.
No em facis explicar el que és, però és un enganyabobos.
Però què t'hi ha passat alguna vegada?
Sí.
Si li han
enviat propaganda. Sí, sí.
No, no he caigut perquè no soc tonta, gràcies a Déu.
És veritat, home, ja sé de què va, vull dir que quan m'envien aquestes coses ja et truquen, que t'ha trucat un apartament a no sé on i tota la història, ja sé de què va el tema.
Sí, sí, no, no, que jo... Que això és, és un enganyabugo.
Hem parlat amb poques persones que coneguin bé la realitat de la multipropietat, però gairebé tothom n'ha sentit a parlar.
No, n'he sentit a parlar de compartir un pis o un apartament, no?
Està d'acord en compartir un apartament o alguna cosa?
Sí.
Li han enviat algun tipus de propaganda en aquest sentit?
Probablement, segurament, sí.
Sortejos de xalets i aquestes històries.
Sí, sí, sí.
¿Conoces lo que es la multipropiedad?
No.
Els ciutadans es mostren bàsicament reticents a compartir una finca amb altres propietaris.
Bueno, no és una cosa que m'interessi especialment.
¿Tú compartirías con alguien apartamento? Sí,
depende con quién.
¿Para irte de vacaciones y eso?
Depende.
¿Depende?
Depende de con quién, pues de con quién sea, porque me toca saber con quién, tengo que saber con quién comparto.
Si es un familiar, un amigo,
¿no? Ah, claro, claro.
Ah, sí.
Claro, mejor, que nos amasamos mejor.
¿Desconocido? ¿Con un desconocido compartiría?
No.
¿Y no pensar mai a fer vacances compartides?
La veritat és que no. La veritat és que no massa. No ho he fet habitualment.
La conclusió és clara. Encara que hom tingués suficients diners, no compartiria una propietat.
Es que no tengo dinero ni para eso, o sea, no.
Pero si lo tuvieses, ¿no? Sí. En aquel supuesto...
Sí.
Sí, estarías de acuerdo, ¿no?
Sí.
¿Y no te parece ningún tipo de farsa todas esas historias que se montan para poder hacer esas cosas?
No conozco a nadie que lo haya hecho, o sea, tampoco te puedo...
¿No has recibido publicidad de ese tipo en tu casa?
Mi hermana y eso, pero son un poco escépticos y no...
No le hacen caso.
No. I'm ready to go.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Doncs amb aquest reportatge de Ràdio Rubí, emès el març de 1997, anem ja acomiadant el programa d'avui. Recordem de nou les nostres vies de contacte, Jordi.
Doncs sí, a l'email amaroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, amaroteca@radiosantcugat.com. Ens podeu enviar doncs, un email comentant si teniu alguna coseta per casa i aquí ho escoltarem.
I també teniu un WhatsApp, que és el 689 1074 83 689 1074 83. Marxarem amb un tall força llarg, però molt interessant. Un tall del que era el programa número 1000 de la R-Pública, que després va anar derivant aquest nom de programa com a La República, de Com Ràdio, que presentava Joan Barril a la desapareguda emissora de la Diputació de Barcelona. Amb aquest tall que ens proporciona Toni Mascaró, ens acomiadem fins al proper Hemeroteca. Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, adeu-siau.
Molt bona nit, de veritat. Molt bona nit perquè portem, així com de vegades es parla de la mala setmana, portem nosaltres una bona setmana. La ciutat no tant, tot sigui dit, eh? Ens explicava ara en Jordi Llong el dia que va venir a casa i va dir que si volia dedicar-me a això, haig de dir que no va ser una acceptació immediata, va ser primer una acceptació condicionada al que em digués el meu amic i germà Joan Uller. I ens vam trobar un dia a Gràcia per esmorzar, que és una hora fèrtil, ja es veia que anàvem a matinar una mica, no? I aleshores, després d'explicar el que faríem, el que no faríem, en Joan Uller va dir, aquest programa s'ha de dir La República. I vaig dir, molt bé. Després van venir aquelles coses de si posàvem una R en un guionet que es posés pública, la ràdio pública, com es veu aquí al costat, de vegades ja anirà sortint una diapositiva, però ara ja som una mica grans i crec que podem començar a deixar els eufemismes i dir-nos La República tal com la tenim aquí al darrere. Avui estem celebrant al capdavall una cosa que cada vegada que hi ha un aniversari té a veure amb el pas del temps, però el pas del temps és un concepte, com deia l'altre dia l'editorial, que és merament astronòmic, és a dir, que és un dia és el període de temps que triga la Terra en donar una volta sobre ella mateixa i un any és el període de temps que triga el planeta en donar la volta al voltant del Sol. Això no és notícia, com que fa tants anys que això està passant, doncs no és notícia. En canvi, el que és notícia és de quina manera el pas del temps ens afecta una mica tots plegats. Ens afecta en la biologia. Ara, quan en Jordi deia que m'he llevat 1000 dies, jo i els meus companys, haig de certificar una cosa que després desenvoluparé. Hi ha bastanta gent que es lleva a aquestes hores. Vull dir que no som els únics ni som uns màrtirs, eh? A més, tenim algunes avantatges. Veiem sortir el sol, posem per cas, quan n'hi ha. Però també és veritat que això desgasta una mica, amb la qual cosa aquesta idea d'emular Luis de l'Olmo, cosa que no pretenc ni molt menys, i d'arribar a 10.000 programes, no crec que el cos aguanti, perquè llevar-se tants dies és una tants dies aviat, jo crec que alguna que altra neurona al dia es perd. Arribarem tenint-ne simplement un parell de neurones i aleshores hi haurà un moment en què haurem de deixar que altra gent més jove es dediqui a llevar-se aquests moments. Hi ha un altre element del pas del temps, que és la biografia. Jo els vull dir que no faria aquest programa i no hauria estat 1.000 dies, ni estarem els dies que convinguin llevant-nos a aquesta hora, si no fos pel factor humà. Hi ha gent que entén la seva feina com un compromís permanent i que es dedica a treballar i que a l'hora de dinar, en comptes de parlar amb els seus amics, parla amb gent que li pot ser útil en la seva feina i que a l'hora de sopar també i que va a reunions i que, vaja... He mirat d'evitar-ho, perquè és una forma de contrapassar el que és el pas del temps i el desgast de la biologia. I mentrestant resulta que amb aquest invent del bon rotllo que hem anat creant dintre la República, s'ha demostrat que això era bastant útil, si més no, per la perpetuació de l'espècie. Voldria anar, doncs, al moll de l'os d'aquesta història i fer un homenatge als meus companys i companyes de la República, que també es lleven aviat i, malgrat tot, han estat capaços en aquests 1.000 dies de fer alguns nens que ens perpetuaran. En Jan, la Emma, la Berta, la Laura, en Pol, en Biel, l'Alba i la Tanit. Això per ara, perquè algun dia potser els meus companys se n'adonaran que haurien d'haver estat potser una mica més amb aquests noiets o noietes que en aquest moment tenim, que deuen tenir entre 2 i 3 anys, no gaires més. Però en fi, que l'espècie continuï, que demostra que malgrat llevar-se aviat, la taxa de fecunditat de la República és elevada. També hem assistit a altres fenòmens, també humans, del nostre petit grup. S'han independitzat, és a dir, han sortit de casa dels seus pares i ja era hora algunes persones. La Marta, per exemple, ha tingut una casa, ara està vivint en pecat, però ja se sap, la Mònica sempre ha viscut en pecat. En Pere Mas ha arribat a la condició de propietari. No únicament ha arribat a la condició de propietari, sinó que ha arribat a la condició de propietari al municipi més ric de Catalunya, que com tothom sap és Matadepera. També ha anat a viure en pecat, també en Rai. I en David ha canviat de municipi, ha passat de Barcelona a Sitges. La veritat és que en aquests anys hem guanyat molts amics, també n'hem perdut alguns, tot sigui dit. Hem canviat el nostre parc mòbil. Hem passat a tenir un Opel Agila, un Citroën C3, un Mercedes classe A, una Scoopy vermella de 14 anys i una Burgman 150 nova de trinca. I hem perdut una bicicleta, la del Meteoman, que ja no va amb bicicleta, abans hi anava sempre. Hem tingut també gent que ha anat, no sé si a progressar, però en tot cas a explorar altres territoris. L'Adam Martín, amic nostre que està amb nosaltres i que sempre ho estarà, està en aquest moment a RAC1, l'Ester ha anat a TV3. L'Escolies ha anat al govern, l'Anna Morgades ha anat a encarregar-se de la premsa d'Esquerra Republicana. I amb tot això hem anat fent una mica aquesta petita família que té l'avantatge de que quan es troba al dematí està contenta de veure's però no parla gaire perquè tenim molta feina a fer. Jo voldria agrair aquí algunes coses abans de començar. En primer lloc, s'ha d'agrair les coses, i és de bona persona fer-ho, a la casa, aquesta magnífica casa. Jo no m'he trobat mai en una circumstància com aquesta. Si a mi em riuen a dir, estaràs dalt de l'escenari d'una discoteca, diria, però tu què t'has pensat? Doncs estic disposat a continuar parlant aquí, a treure'm l'americana i, en fi, el que més convingui, perquè ens han tractat la mar de bé la gent del Club Saturn, concretament el nostre company Mateu Fortuny, que a més de ser un veritable anfitrió, ha hagut d'aguantar algunes vegades el Joan Uller fent de director d'escena, i això els propietaris o directors de sala i els directors d'escena de vegades tenen alguna qüestió suau. Agrair també a la Lloca, que ens ha servit aquest càtering, a la direcció d'aquesta casa, en particular l'Oriol Forcat, i també voldria agrair aquí una cosa, perquè allà a la República estem en una sala, en què som tots, hi ha una petita annexa on hi ha el programa que ens segueix. És el de la Clara Sánchez Castro i la Carme Parras. La Clara Sánchez Castro arriba bastant aviat també, i és la nostra, diguem-ne, públic de la sitcom ella també fa un programa que es diu sitcom, però de la sitcom personal que li dediquem amb ella. Jo crec que si algun dia els de Friends deixen ja de ser Friends perquè són grandets, que vinguin, que els hi farem els guions del que seria una magnífica sèrie. Gràcies, Clara, per aguantar-nos, i Carme, per aguantar-nos tots aquests dies. Però clar, l'agraïment més important és els oients, que són tots vostès que es troben aquí. Ens han acostumat, no únicament a l'hora de mesurar l'audiència, sinó també a mesurar-ho pràcticament tot, en un aspecte estrictament quantitatiu de les coses, com si anéssim una mica a pes. En tantes persones que ens escolten, no sabem mai si són tantes. A mi no m'importa que n'hagin tantes, m'importa que siguin exactament vostès, que farien la mateixa feina si n'hi haguessin menys, però si ens escoltessin amb l'atenció i la vigilància en què ho fan. Ens agrada precisament aquesta idea qualitativa del nostre públic, i em diran, és el consol dels pobres, eh? Aquests, quan resulta que no arriben al centenar, al 200 centenars, o als 2 milions, o als 4, com el meu amic Gaby Londo, aleshores el que fan és dir, sí, sí, vosaltres en teniu 3 o 4 de milions, però nosaltres tenim una gent tan escollida i tan bona. Doncs volen que els digui, és veritat. I és veritat, perquè quan ara entren per aquí... Quan entren per aquí, ara he estat aquí saludant a tots vostès que anaven entrant, hi havia moltes persones que deien, vostè no em coneix, però jo l'escolto cada dia. No s'equivoquen, és clar que la conec, és clar que el conec. Perquè intuïm que efectivament això és així. Què es pensen? Que no hi ha allò que es diuen els americans el feedback? És dir, que no hi ha un retorn de les coses? Encara que nosaltres estiguem parlant amb els ulls tancats o oberts, mirant la finestra o mirant simplement el paper, sabem perfectament a qui ho estem fent. I vostès també saben. També saben que estem parlant exactament d'allò que vostès volen sentir. Que donem informacions, que de vegades també donem confirmacions, que potser no diem mai cap allà on hem d'anar, però sí que advertim cap allà on no hauríem d'anar mai. És per això que ens trobem aquí. Perquè ja ho deia, que tenen les afinitats electives. Vostès ens han triat i nosaltres també els hem triat a vostès. Per això això és una colla d'amics avui, i no és una boda, perquè no és per tota la vida, però sí que és un moment per dir, ens coneixem i ens reconeixem. Els personatges que, com jo, es troben davant d'un micròfon, i ara ho explicava en Jordi Llong, jo vaig dir, home, jo sóc un temporer de la ràdio, vinc aquí, però això duraré efectivament poc, no tant per llevar-me aviat, sinó perquè probablement aquesta no sigui la meva feina. Ara ja no puc dir que sóc un temporer, perquè aporto 4 temporades i mitja. Doncs bé, abans se'ls deia locutors, se'n recorden, no? El locutor. El locutor era una persona que simplement locutava, és a dir, llegia allò que algú li havia escrit. Després se'ls ha dit comunicadors. També és una cosa una mica ampulosa. Comunicar, ho comuniquem tot. Pugem en un taxi i caram, la de comunicació que hi ha entre un taxista i nosaltres, no? Però jo diria que som simplement ciutadans que tenim una petita avantatge sobre els que ens escolten. Tenim l'obligació, perquè per això ens paguen, de tenir les orelles obertes i els ulls oberts. I tenim l'obligació de llevar-nos més aviat perquè quan hàgim d'explicar què és el que ha passat durant el dia, la gent que es lleva diguin, mira, algú ho ha preparat, és el nostre esmorzar. L'oient moltes vegades el desprecia, sobretot en aquestes anàlisis quantitatives. Es pensa que l'oient només sent la ràdio. Doncs no, el nostre oient escolta la ràdio. No únicament escolta la ràdio, sinó que pensa allò que s'està escoltant, i amb aquest pensament hi ha la base fonamental de la nostra llibertat. El pensament ens fa lliures i nosaltres mirem de contribuir no a dir les veritats, sinó a estimular els dubtes, que és la forma en què anem creixent una mica, tinguem els anys que tinguem. Hi ha maneres de dir la informació. Hi ha aquelles persones que en aquest ofici mateix es consideren que ells van al davant de la societat. Són aquells que van amb trompetes de l'apocalipsi, que van al davant dient, seguiu-me, jo sé on és la veritat. Si em seguiu a mi i em seguiu sintonitzant, sabreu efectivament el que està passant, perquè jo sé les claus, jo he sopat amb aquests ministres, he dinat amb aquests presidents. Bé, és una forma, és una opció. Hi ha gent que aleshores segueix aquest, diguem-ne, comunicador. Després hi ha els altres, els que van darrere de la societat, que diuen, què és el que li agrada a la gent? A la gent li agrada sang i fetge, doncs els donaré sang i fetge. A la gent els agrada que hi hagi una política de bons i dolents, doncs exageraré aquesta història de bons i dolents. A la gent els agrada la crispació, jo la fomentaré. Nosaltres no som ni dels primers ni dels segons, primer perquè no ens va de tarannà i perquè creiem que la ràdio pública això no ho ha de fer. Nosaltres anem al costat de la gent. Tenim la petita avantatge de dir, mira, jo també dubto com tu, ciutadà, que m'escoltes. He mirat de posar una mica en ordre tot allò que està passant perquè sàpigues una mica cap a on, com dèiem, no hem d'anar. Però marxem junts. Els teus dubtes són els meus, mirem de resoldre'ls, mirem de dir les coses més o menys clares i sobretot que ens entenguem, no ens perdem en paraules complicades. Per això, i després sentirem una mica el decàleg d'aquest programa, mirem de no dir mai paraules que no hagin entès prèviament. Comprendre la realitat és la primera passa, després acumular-la i finalment servir-la de la millor manera possible. Agraeixo finalment a persones que han vingut a veure'ns i que només els he vist així, una mica entre les tenebres d'una discoteca, però m'agrada i saludo particularment la presència del mestre Joaquim Maria Puyal, que és aquí entre nosaltres. He vist també i m'ha agradat molt parlar amb en Sergi Mingote. El Sergi Mingote és un senyor que puja muntanyes altíssimes i amb el qual hem parlat quan estava precisament molt amunt. Saludo al Sergi Mingote, que és un esportista d'aquests que puja sol muntanyes, que passa molt fred i que cada vegada que baixa a la vall, jo me n'alegro molt que vingui allà a explicar-nos, sobretot perquè ha tornat. I saludo també la seva dona, que l'acabo de conèixer i dic, ostres, mira que teniu un marit alpinista i com ho aguantes, perquè una cosa és que el marit se te'n vagi de copes el dissabte, però l'altra cosa és que se te'n vagi de copes a l'Himalaia. Doncs, de veritat, enhorabona i gràcies per ser aquí. M'ha alegrat molt veure a Paco Flores, que va ser entrenador de l'Espanyol, i ja saben que això del futbol ho toco més aviat poc. Però una cosa és el futbol i l'altra cosa és la immensa humanitat que hi ha en aquest home, que avui ha vingut aquí, i que un dia em va dir una frase que no he oblidat mai. Diu, quan jo veig un pare que vol que el seu fill jugui a futbol, el primer que faig és mirar els ulls del pare. És veritat, és també una de les formes d'escatir quina gent mereix que sigui escoltada o que ens escolti i quina gent potser no. Saludo també l'Albert Batlle, que és una persona que sempre té problemes amb això de les presons i que avui veu que altres col·legues seus de gabinet en tenen més, per desgràcia. També celebro la presència aquí d'alguns consellers, Alberto Fernández Díaz, que és un amic de fa molt temps i que no se'n perd cap, sempre el tinc aquí i que avui ha tingut molta feina i espera't perquè encara li toca. Els companys de l'ensenyament, com Jaume Cela o com Quim Lázaro i altres mestres de Rosa Sensat, que participen en la nostra petita secció La Pissarra. Nosaltres sempre creiem allò que deia aquell clàssic, no? Que el nen és el pare de l'home. Tant de bo els nens que estan en les mans d'aquests mestres facin que la humanitat del futur sigui millor. Saludo també a Francesc Codina, que és el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. I vaja, els que ens vigilen. I la persona que ens pot dir, Barril, no anem bé per aquí, eh? Bé, si és aquí, suposo que no ha vingut per vigilar-nos, sinó per demostrar-nos amb la seva bonomia que potser sí que anem una mica bé. També saludo els antics amics, amics i actuals amics, el Salah Jamal, que és el palestí oficial de Catalunya, com si diguéssim, el Javier Tomeo, que és aquest enorme escriptor que un dia li caurà el Nobel i no sabrà ben bé on és Noruega i Suècia. En fi, tota aquesta gent que ha vingut aquí i que ens encanta que estiguin aquí. Haig de dir una cosa, jo no els veig, ara només veig uns puntets, que són les espelmes, però com a la ràdio també els intueixo. I m'agradaria ara començar una mica, dos o tres intervencions. Aquesta és una emissora que alguna vegada, així mig en broma, hem dit, caram, és una emissora dels universitaris. Per què? Perquè cada vegada que venen rectors de la universitat i tot això, tots ens escolten. Home, hem mirat de què podíem explicar totes les coses i explicar-les senzillament. El nostre programa hem intentat explicar el teorema de Fermat, que jo encara no sé quin és. En el nostre programa hem parlat de les lleis de la termodinàmica, que tampoc sé què és. Afortunadament no ho fem cada dia, tot sigui dit. Però, en qualsevol cas, si són coses humanes, hem mirat de que totes les coses humanes estiguessin també en aquest programa. Tenim uns col·laboradors que, cadascú en la seva perspectiva, han mirat d'aplicar les seves capacitats didàctiques per despatllar-nos coses que moltes vegades no entenem. Ara, per exemple, no entenem què està passant sota els nostres peus, per què s'enfonsen en algunes cases. Altres vegades no hem entès per què determinades onades es feien enormes i arrasaven una bona part del planeta. Amb nosaltres tenim cada setmana, i és un privilegi, a Jorge Wagensberg, un autèntic divulgador de la ciència i un homenatge enorme. Enorme en tots els sentits. Però jo me l'estimo tantíssim que m'agradaria que pugés aquí dalt i que ens digués què som tots plegats i què és aquest programa per ell. Jorge Wagensberg, sisplau.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.